Continguts en xarxa. El Pou.
Parlem amb David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha fet una conferència a Sant Cugat del Vallès sobre la història de les atmosferes terrestres. Amb ell parlem de com han evolucionat i ens preguntem si hi ha altres models que podrien permetre la vida a l'univers. Tenim amb nosaltres a David Jou, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vostès de la seva invitació i interès.
Comencem una miqueta per aquestes etapes de l'atmosfera que comentàvem. N'hi ha hagut tres, podríem estar a les portes d'una quarta.
Sí. Diu una cosa que a vegades la gent no sap és que aquesta és la tercera atmosfera que hi ha hagut a la Terra. La Terra té una història molt rica. La primera atmosfera va ser l'atmosfera formada pels gasos del disc gasós a partir del qual es va formar el nostre sistema solar. Era bàsicament d'hidrogen, d'heli, de nitrogen, una mica de carboni, una mica de ferro, però aquesta, quan es van començar a agregar les pedres que formaven la Terra, com que la Terra estava molt calenta i era tan àtom lleugers, doncs aquesta atmosfera es va volatilitzar i va desaparèixer. Després apareix una segona atmosfera, que com és lògic apareix des de l'interior de la Terra per emanació, bàsicament per volcans, i llavors els volcans quines substàncies emeten? Doncs anhídric carbònic, amoníac, àcid sulfhídric, vapor d'aigua, i llavors quan aquest vapor d'aigua es condensi serà el que dona lloc als mars, per exemple, de manera que els mars han sortit de dintre de la Terra, han sortit com grans emanacions. I aquestes grans emanacions van ser també...
Entenem, per tant, que perquè la gent a casa es pugui fer una idea, que l'atmosfera que ara mateix interpretem com que està sobre nostra, el que ha fet, de fet, és sortir de dins de la Terra.
Va sortir de dins de la Terra, efectivament, sí, perquè la que hi havia originalment va desaparèixer. Llavors aquesta va anar sortint de dins de la Terra, que estava a temperatura molt elevada, i a través de volcans d'una activitat intensíssima que tenia la Terra quan era antiga. Però després, fa 3.500 milions d'anys, que comença a aparèixer una nova atmosfera, en el sentit que hi comença a sortir oxigen. I l'oxigen com apareix? De la fotosíntesi, però no en plantes, encara no hi ha plantes en aquell moment, només hi ha organismes unicel·lulars. I en particular hi ha un tipus de bacteris que llavors van fent un tipus de fotosíntesi que van emetent aire. I això com a conseqüència d'una ínfima mutació biològica del seu genoma.
És el que hem parlat a vegades amb altres seccions, d'aquestes petites mutacions que hi ha, que en el fons són errors en la replicació d'aquestes bactèries, el que fan és produir coses que són inesperades i que en aquest cas el que feien era produir aire.
Efectivament, a dir oxigen i anar donant oxigen i el CO2 anar-lo convertint en oxigen, però llavors això...
A quina època estaríem parlant?
Això entre fa 3.500 milions d'anys i 2.600 milions d'anys. Durant aquest període, el mar lentament va incrementant la seva composició en oxigen i el ferro que hi havia en suspensió en el mar es comença a sedimentar. De manera que totes les grans mines de ferro que estan formades en bona part d'òxid fèrric venen de l'oxidació d'aquella època de la Terra. Llavors, aquell sediment s'enfonsa i això posteriorment donarà lloc a mines. I quan hi ha acabat això, llavors, fa 2.600 anys que el ferro, l'oxigen comença a passar a l'atmosfera. Però llavors això tindrà dos efectes curiosos. Un d'ells serà que es posarà en contacte amb el metà, que és un gas que manté la Terra calenta, el farà desaparèixer, en certa manera, i llavors la Terra entrarà en una etapa de glaciació total. La Terra es convertirà com una mena de bola de neu, completament, com a conseqüència de l'aparició de l'oxigen.
Per dir-ho així, el que fa és... El fet de l'oxigen reacciona amb el que hi havia en aquell moment.
Exactament.
Continuem parlant d'aquests fa 2.400-2.600 anys.
Exactament.
Reacciona amb el que hi havia en aquell moment a l'atmosfera i el que fa és evitar El metà és el que l'escalfa i el sí. que fa és, per tant, baixar la temperatura de cop.
Efectivament, baixa molt la temperatura, amb això també hi intervé la distribució de continents, que els continents també es van movent, no estan sempre al mateix lloc, llavors eren molt diferents. I després torna altra vegada a escalfar-se, perquè els volcans continuen traient CO2 que de mica en mica tornarà a escalfar l'atmosfera, i llavors aquest oxigen que va sortint anirà a formar la capa d'ozó. I llavors, quan hi hagi una capa d'ozó prou gran, serà quan la vida podrà començar a sortir cap a la Terra. Abans d'això, això fa 500 milions d'anys. Abans de fa 500 milions d'anys, la vida havia d'estar dintre de l'aigua. I llavors, si no hi hagués hagut aquesta mutació, no hi hauria hagut capa d'ozó i la vida estaria restringida dintre de l'aigua, perquè si no la radiació ultraviolada, quan surt a la superfície, elimina la vida. De manera que va ser una cosa, una petita mutació, que dèiem que va canviar totes les possibilitats del planeta de mantenir vida.
A vegades, que fem, nosaltres hem fet, com a espècie hem fet tantes coses, hem crescut tant com a... i al final venim d'un petit error, com comentava. Fem una mica de repàs una altra vegada per tornar a posar en ordre tot això que ens ha explicat ara. Queda clar que l'atmosfera sorgeix de la pròpia Terra? Com a...
Efectivament, això fa 4.000 milions d'anys. I fa 4.500 milions d'anys tenim una atmosfera que es perd. I llavors, fa 4.000 milions d'anys, hi ha una atmosfera que emana dels volcans. I fa 3.500 milions d'anys que comença la fotosíntesi, però fins fa 2.500 milions d'anys no comença a afectar l'atmosfera, sinó només el mar. I quan entri l'atmosfera, a la llarga, permetrà que hi hagi vida, no només perquè la vida respiri, sinó també, sobretot, perquè protegirà, en bona part, la Terra amb la capa d'ozó.
La capa d'ozó és el que impedeix que els rajos més perjudicials per la vida traspassin aquesta capa i arribin a la superfície de la Terra, que és on, som nosaltres.
Efectivament.
Per tant, el forat de la capa d'ozó, per això, és... tan perjudicial el fet de que hi hagi un, forat, perquè el que ens treu és aquest escut.
Efectivament, el mitiga, fa que aquest escut sigui més finet i, per tant, et defensi menys.
Però podríem dir això sí, que l'atmosfera és la peça clau de la vida? És el que diferencia... el fet de que s'hagi produït una atmosfera d'aquest tipus aquí a la Terra és el que diferencia la Terra d'altres planetes?
Sí, efectivament. És a dir, la Terra, els altres planetes tenen atmosferes molt diferents. I llavors una manera de si hi ha vida en altres planetes, llunyans, ho podríem saber sense necessitat d'anar als mateixos planetes, sinó analitzant la química de la seva atmosfera. Si aquella química correspon a una situació de no equilibri, llavors podríem deduir de no equilibri químic, vull dir, entre diversos gasos, si el gas A i el gas B i aquests no estan en equilibri entre ells, llavors probablement hi ha vida que està mantenint aquell sistema fora d'equilibri. Si la vida desaparegués, l'oxigen també aniria desapareixent perquè aniria combinant-se amb el carboni dels boscos i de mica en mica s'aniria tornant a fer CO2 a partir de la llenya.
Podríem explicar una miqueta més, d'una forma, no ho sabria explicar-li millor, però perquè la gent ens pugui entendre també en el concepte aquest de l'equilibri químic?
Sí, l'equilibri químic vol dir que, per exemple, la nostra composició d'atmosfera no està en equilibri químic. Això vol dir que si en aquest moment talléssim tota la fotosíntesi, el sistema espontàniament eliminaria l'oxigen es combinaria amb el carboni, i acabaríem amb una atmosfera de CO2 i l'oxigen desapareixeria. I això seria la situació d'equilibri. Llavors, encara que no hi hagués vida, acabaria així. Llavors, què és el que manté un oxigen a l'atmosfera? Manté que el fet de totes les respiracions que produeixen CO2 siguin contrarrestades per la fotosíntesi que va produint oxigen. I llavors, així...
Per dir-ho d'alguna manera, el que fa és separar el carboni i l'oxigen perquè nosaltres puguem respirar l'oxigen.
Exactament, i llavors el carboni l'amagatzem en forma de biomassa, diguem-ne, en forma, clar, de formes més sofisticades, en glucosa, en sucres, en llenyes, en celuloses, etc.
Una forma més, per dir-ho això, el que dèiem, en...
Però bàsicament seria, diguem-ne, forma de biomassa, ja queda clar, sí, sí.
Per tant, entenem que per a la gent que potser no ho relacioni, la fotosíntesi és el que fan, ho fan essencialment, sobretot, només les plantes, per tant, són les plantes les que garanteixen que puguem respirar.
Efectivament, si desapareguessin totes les plantes, doncs dintre de poc no podríem respirar ni ens podríem alimentar, perquè una bona part de l'alimentació ve de les plantes, o directament o indirectament a través dels animals que mengem. Si mengem animals, ells s'han alimentat prèviament de les plantes, de manera que en depenem completament.
I una última pregunta lligada al que comentàvem abans, de que hi pot haver, de que és possible que hem de buscar quina, on hi poden haver atmosferes d'aquest tipus. Vostè, se n'ha trobat alguna que pugui haver indicis d'aquest tipus donant a l'univers que pugui...
No, per ara és molt difícil mesurar l'atmosfera. S'estudia l'atmosfera de Tità, per exemple, que va ser observada o predita per primera vegada per Comas i Solà aquí a Barcelona fa 110 anys aproximadament, i fa poc s'ha trobat també, es van trobant atmosferes en alguns dels planetes. Planetes sí que n'anem trobant molts, però a veure si aquests planetes tenen atmosfera o no és una cosa molt més difícil, perquè l'atmosfera és una capa molt fina que està al voltant del planeta, però és molt fina en comparació amb el radi del planeta. Llavors, clar, si ja costa molt observar el planeta, observar allò costa més. Però, com que el raig de la llum de l'estrella passa a través d'aquella atmosfera, a vegades es pot veure a través de la llum de l'estrella que ha travessat l'atmosfera, i analitzant aquella llum es pot saber de què està composta aquella atmosfera. Per ara, les poques, molt poques atmosferes que coneixem no tenen indicis de vida, però potser se'n trobarà, naturalment.
Doncs coneixem una miqueta millor aquestes atmosferes de la Terra, també sabem què ens pot portar a descobrir-ne d'altres que també podrien ser habitables. David Jou, moltíssimes gràcies per venir avui aquí per explicar-nos aquests detalls sobre les atmosferes.
Moltes gràcies a vostès.